Ja, crec que defensem activament la nostra llengua i que no permetem que retrocedeixi.
Comencen ara els nostres companys de No Venim al Manual. Nosaltres actualitzarem les notícies al pròxim butlletí, a les 12.
Més informació a ivetresnotícies.com. Anys amb tu.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nins, joves i famílies d'Ivetra Ràdio. Avui començarem aquesta primera hora de programa parlant sobre continguts relacionats amb educació i criança. L'especialista parlarà sobre el paper de les associacions de famílies a secundària i avui també tindrem una tertúlia intergeneracional sobre què entenem per èxit les diferents generacions. Com sempre, també tindrem iniciatives relacionades amb educació, criança i propostes divulgatives. Preparats? I d'arrenca ja, No Venim amb Manual. Avui volem parlar del paper de les associacions de famílies, les AFA, en els instituts. Pròximament, FAPA Mallorca, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes, ha organitzat precisament una trobada per reflexionar sobre aquest tema. Quin paper tenen avui les AFA a secundària i quin és el repte de fer que realment funcionin? És una trobada on se posaran damunt la taula qüestions com arribar a les famílies, com activar la participació o què està funcionant i què no. Per parlar d'aquest repte, avui tenim amb nosaltres a Javier Ferriol, que és president de FAPA Mallorca, també docent a diferents etapes educatives i habitual de No Venim amb Manual. Hola, Javier, com estàs?
Hola, molt bé, encantat d'estar aquí.
Molt bé. I doncs, anem a parlar una miqueta d'aquesta trobada i també d'aquest repte, no?, de les associacions de famílies a l'institut. Ho hem comentat altres vegades, el pas de primària a institut suposa un canvi important, no només pels alumnes, sinó moltes vegades també per les famílies. Per la teva experiència, tant com a pare com a professor, com canvia aquesta relació amb el centre de les famílies en aquest moment?
Bé, canvia perquè els mateixos interessats són els alumnes, no? Com que passen a l'institut, se pensen ja més grans i ja no, com que se posen en fora, no? Moltes famílies m'ho diuen, clar, com que ja no els acompanyem, pues també és un dels canvis, no?
S'allunyen.
Exacte. A nivell d'alumnes, clar, passen a tenir 3-4 profes, per dir-ho de qualque manera, a tenir-ne 10, anar amb gent més gran, i tot això és un còctel que fa que canviï, no? Canvia molt també si és un centre allà on passes de primària, que està a una banda, i te'n vas a secundària, a un altre edifici, o, per exemple, centres allà on fan, per exemple, de CEIPS i ESO, allà on ho fan tot seguit, no? Aquí, tal vegada, hi ha menys canvi. I com canvia? Pues canvia per això, perquè a primària hi ha una part de menjador, hi ha una part d'extraescolars, i automàticament aquí ja són grans, i ja no hi ha ni extraescolars, ni menjador, ni...
Queden enrere alguns serveis.
Exacte, i això és el que canvia, no? Canvia de forma important.
Un dels temes que també hem comentat sovint quan parlant d'AFAs, AMIPAs, APIMAs, no només a secundària, sinó també a primària, és la dificultat per trobar famílies que vulguin implicar-se. Per què això és especialment un repte en el cas dels instituts? Tu ja has comentat alguns factors, no? Però no sé si hi ha altres factors que hi puguin influir.
Sí. Bé, moltes famílies que han donat suport a primària, quan se'n van cap a l'institut, doncs automàticament ja diuen, ja he complit. I
ja no puc més.
I jo sempre els dic que no, que de primària també passen a secundària i formen part de la junta i poden estar a la MIPA, no? Però no, molta gent com que ja ha complit i ja pues, ho deixa de costar, no? I clar, has d'incorporar gent nova que potser no coneix el funcionament d'una MIPA, no? I damunt dins un institut i és com que no convida, no? Sí.
I crida un poc d'atenció en qualsevol cas que avui en dia cada vegada hi ha més sensibilització sobre la importància d'acompanyar els fills i les famílies estan generalment més pendents de la vida acadèmica que en dècades anteriors. Per què tot això continua sent difícil, aquesta implicació?
Jo crec que és difícil perquè les famílies també no coneixem així de primera què és el que poden fer, no? No coneixem que hi ha un consell escolar allà on hi ha la representació de les famílies. Molt de pit no coneixem que hi ha un projecte educatiu, una sèrie de documents en el centre que han de ser públics i fins i tot han de ser valorats i aportats per les famílies, per exemple, les NOFIC, que venen a ser la normativa que regeix el dia a dia del centre, o, per exemple, nosaltres ara en el meu centre estem fent la carta de compromís educatiu, no? I és el que les famílies acordant fer, no? Ens comprometem els alumnes també i també la part del professorat, no? I aquí és on no estem acostumats a que hi hagi un diàleg real. És més probable que el centre marqui la línia i vagi fent, i les famílies com que no tenim dret a quan està més que demostrat que la implicació de les famílies en el procés educatiu dels alumnes multiplica exponencialment o pot multiplicar exponencialment els resultats.
Per donar més informació, que pot aportar una AFA activa en un institut?
Bueno, una AFA a un institut aporta moltes coses, no? Han dit la presència en el consell escolar, pot rebre aquesta informació de les famílies que fa després d'arribar a l'equip educatiu,
en el
consell escolar, com a mediador. Nosaltres procuram facilitar molt la comunicació. Per exemple, i crec que és un... A molts de centres, els centres fan moltes coses però no arriba a les famílies. I nosaltres fem com a d'alta veu, no?
Uh-huh.
O bé a través de les xarxes socials, a través d'un correu que enviem a les famílies i després distintes activitats que tenen, com pot ser una comissió, per exemple, una comissió de reutilització, una comissió d'inclusió, una comissió d'extraescolars, o una comissió que pugui... transmetre informació a l'equip directiu, no? per tal de que vegin la realitat de les famílies. I això jo crec que és interessant, no? També hem de dir que moltes famílies tenen por de fer aquesta passa per no sé, com dir, no, jo no podem demanar explicacions, podem demanar per què se fa això, no? Per què hi ha ordinadors, o per què no n'hi ha, o per què s'utilitzen aquests llibres. Pues tot això ben demanat i ben dit, perquè és un bé per tots.
Demà parlar una miqueta també de les particularitats de la secundària, que fan pot ser necessari més encara aquest paper de l'associació de famílies. Clar, tu has comentat abans el tema serveis.
Uh-huh.
Ha sortit la paraula menjador, no? I aquest sí. És un tema que sovint se planteja de les famílies, que és que a molts instituts no existeix aquest servei, pot ser només hi ha un bar o...
Sí.
Clar, per què és una demanda que se posa damunt la taula?
Clar, perquè nosaltres, per exemple, hem fet un estudi i hem col·laborat amb un informe dels menjadors, precisament de secundària, si anirien bé, si no anirien bé, i lògicament anirien molt bé. Perquè si a primària, si és de primària, tenim unes estadístiques d'un elevat nombre d'alumnes que no mengen així com toca, que és que quan passen a l'institut automàticament ja mengen així com toca.
Clar, a més tenen 12 anys, encara són jovenets.
Efectivament. Doncs pues això també forma part un poquet de, ja són grans, pues que vengui a casa i a casa li fem. Però si a casa no hi ha una bona cultura, un temps per preparar menjar, pues se deixa de banda.
O un adult que
no?
ajudi, no?
O un adult que pugui, no? I això tenim demostrat que és una cosa molt necessària per poder millorar l'alimentació de bona part de l'alumnat.
Un altre aspecte que solen gestionar les associacions en quant a serveis són les activitats extraescolars. Quin Exacte. Paper tenen a secundària? Hi ha diferències respecte a l'oferta primària?
Sí, hi ha petites diferències. Com que la demanda baixa de forma tan radical, sabem que els ajuntaments col·laboren per fer activitats extraescolars perquè és un element educatiu important, no? I també les AMIPAs encara poden fer, les AFAs poden fer convenis per tal de fer activitats concretes. Per exemple, tècniques d'estudi, anglès, informàtica, robòtica... Per ara veure que en els instituts tenen menys acceptació, no? I això és un problema que tenim, no? però, per exemple, nosaltres el que sí que fèiem és intentar mantenir un contacte en l'equip directiu i donar suport a projectes que ells posen en marxa. Per exemple, si hi ha un intercanvi amb alumnes amb Alemanya, pues nosaltres pues, pagam una quantitat per fer una activitat cultural, o, per exemple, si fan una activitat de robòtica o un concurs, pues nosaltres facilitam el material i això el que fa és que no carregar tant en el docent. Ajudar, no? Ja que tenen iniciativa, donar suport.
A primària sempre més com a mètode de conciliació, les extraescolars, per
exacte,
això.
Exacte. A primària, les extraescolars són com a més obligades i funcionen com a normals, no? En canvi, secundària no és tan habitual.
D'acord. Anem a iniciatives concretes que heu fet des de, la federació. Per exemple, heu estat impulsant acords entre famílies i escoles sobre l'ús de pantalles i mòbils. Això està més a centres de, primària, sobretot. Quin paper creus que podrien tenir iniciatives com aquestes en el context d'ESO si hi ha una associació de famílies activa?
Pues jo crec que és molt, molt potent, no? I tant de bo hagués estat fa 2, 3, 4 anys. Perquè també una de les coses que tenim assumides, jo som el primer, entono el mea culpa en el sentit d'ahir, passa a l'institut i li compres mòbil al meu fill. I això no té per què ser així, però és així per una pressió social, no? Com que la majoria se fa així, doncs... Pues... I en el programa Fèria s'està contribuint a que les mateixes famílies se reuneixin, hi hagi l'equip directiu, hi hagi responsables del centre, i entre tots se prenen mesures quantificables i mesurables.
A casa.
A casa, però és de forma comú en les altres famílies. Tu deies que s'han fet sobretot a primària, però també estem intentant fer aquesta continuïtat a secundària, de tal manera que si funciona a primària hi pugui haver una continuïtat continuació secundària.
Molt bé. Abans has parlat de comissions, has mencionat les comissions que hi ha dins les associacions de famílies, no? Com a agrupacions, per dir-ho, que treballen un tema concret, ja sigui menjador, inclusió, convivència... Quin tipus de comissions, ara que parlam una mica, analitzam les associacions de secundària, quin tipus de comissions creus que poden funcionar millor o poden ser més útils en un institut?
Clar, en el final se tracta de que persones interessades estiguin al capdavant i puguin ser les persones que es tiren, no? Per exemple, nosaltres que ens funciona molt bé és la de reutilització. Perquè, pues,
de llibres.
De llibres de text i de llibres de lectura. Perquè en el seu moment hi va haver 3-4 persones que es varen posar al capdavant i varen engegar aquest projecte. I el que han fet és estalviar molt de dobbers en moltes famílies, no? I ara el centre ja s'ho ha fet com a seu. Clar, desgraciadament necessitem persones de forma altruista que se posin al capdavant. I jo sempre dic que és la manera de poder, diríem, veure l'educació per de dins, no? Aquestes comissions cada centre té la seva prioritat, no? Però sobretot a primària funciona molt bé el tema festes, i a nivell de secundària pues ja és un poc més relatiu, no? És més reutilització, de menjador no sol anar bé, però sí que hi ha un grup de pares que se solen interessar pel tema de les cafeteries, perquè ja pues, també hem de pensar que és un espai que hauria de ser un espai educatiu i no ho és, i després sobretot fer aquest seguiment de com poden millorar les demandes dels docents i de les famílies.
Com comentàvem a l'inici, ho heu organitzat precisament una trobada sobre les associacions de famílies en els instituts. Quins són els principals punts que abordareu?
Principalment el que volem és juntar-nos els màxim possibles, mirar-nos a la cara, escoltar-nos i expressar, que cadascú pugui expressar el que el preocupa, de tal manera que sabem que hi haurà una sèrie de temes que sí o sí sortiran, no? El tema de les cafeteries, el tema de la falta de voluntaris que puguin ajudar a ses AMIPAs, i després hi ha altres temes com puguin ser pues, sa part dels edificis, no? Perquè també moltes famílies no saben com fer arribar a l'administració pues, que els edificis estan que s'acauen. I això també se fa pues, des de SAFA, se pot fer de forma conjunta, se pot fer arribar una carta a la conselleria perquè sàpiga que és el que hi ha de forma conjunta en l'equip directiu. I principalment volem això, quedar, veurem-nos, ho farem dia 21 d'abril, se fa a la seu de FAPA, però també es podrà fer online, és a les 18 hores, i millor si s'apunten a través de les xarxes socials.
A qui va dirigida, exactament?
Va dirigida a les juntes directives d'instituts, d'AFAs d'instituts.
Molt bé.
Lògicament, pot venir qualsevol persona que tingui
que tingui interès.
Exacte.
I després d'aquesta trobada, teniu previstes altres iniciatives o línies de treball per seguir fomentant aquesta implicació de les famílies en els instituts?
Sí, ja tenim clar, en el mateix temps FAPA tenim diverses comissions. Des d'aquestes comissions, pues, donant suport tant a primària, infantil, com a secundària, no? Hi ha una que és d'entorns segurs. Clar, a lo millor més a nivell de Palma un no li veu la importància, però a nivell de pobles pues, estan fent coses molt importants per que les famílies puguin dur els seus fills o se'n puguin anar ells en bicicleta en els centres. Hi ha el tema de menjadors, que és una cosa que preocupa molt, sobretot a nivell de primària, i també hi ha comissió d'inclusió, comissió de coeducació, també tenim una comissió que s'encarrega d'una etapa de 0 a 3 anys i en tot això pues, vertebram perquè tothom pugui aportar, no?
Javier, aprofitant que te tenim aquí, ja has parlat en diverses ocasions de que a vegades les famílies no s'animen a participar en aquestes associacions per tal vegada falta d'informació, no?
Exacte.
Tu quin missatge els donaries per acabar a les famílies que ens escolten perquè s'animin a implicar-se més a una associació de mares i pares, ja sigui a primària o a secundària?
Jo sempre els dic, en l'entorn allà, quan xerram en la gent de SAMIPA, tant d'un centre com d'un altre, que és molt important fer arribar aquelles queixes, aquelles coses que sempre mos queixam entre nosaltres, un petit
comitè
i clar, mai transcendeix. I per què no transcendeix? Pues perquè no hi ha una petita organització que pot ser SAMIPA. SAMIPA és que pot fer arribar en el Consell Escolar pues, aquests dubtes. De vegades són simplement una manca d'informació. I crec que, encara que sigui de forma altruista i posant un granet d'arena en el que pots, SAMIPA pues, pot anar cresquent. SAFA pot anar cresquent perquè un s'encarrega de comunicació, l'altre du les xarxes socials, l'altre s'encarrega de la festa i compra el xocolata per la xocolatada i a poc vas fent xarxa, que dèiem, no? I és molt important perquè si després mos queixam i no feim aquesta passa, no? Pues crec que és molt interessant i molt important per tots.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Javier, i t'esperam un altre dissabte, ja ho saps, no venim amb manual.
Gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio és participació. Arriba al Teatre Principal d'Inca Viejos Tiempos de Harold Pinter amb Ernesto Alterio. Una història de silencis, memòria i secrets on la veritat i la ficció es confonen. Un gran text del Premi Nobel Britànic interpretat per un repartiment de primer nivell. 11 d'abril a les 19 hores. Entrades a la venda a teatreprincipalinca.com.
Els darrers mesos, a les tertúlies de No Venim amb Manual, han parlat de diferents aspectes relacionats amb com infants i joves se relacionen amb el seu entorn, amb els altres. Ho han fet moltes vegades, a més, des d'una mirada intergeneracional, amb avis, famílies i també amb especialistes. Fa uns mesos, per exemple, ens varen plantejar com se percep i com se gestiona el fracàs actualment. I avui ens situem a l'altra cara de la moneda i ens fem una altra pregunta. que entenem per èxit? Ho sabeu de manera diferent des de les generacions? Avui, per parlar-ne, ens acompanya la nostra psicopedagoga, la Magdalena Bausada Mirabó. Bon dia, Magdalena, com estàs?
Bon dia, molt ben acompanyada.
Sí, perquè hi ha molta gent en aquesta taula. Tenim en lots de diferents edats. Tenim en Joel, que en té 12, hola.
Hola.
En Núria, que en té 16, hola.
Hola.
En Jaume, que en té 17, hola.
Bon dia.
En Sergi, que en té 19.
Hola.
Hola. I ja s'inici de la vintena, un altre Jaume, hola.
Hola.
Naraceli ja és millennial.
Hola.
Hola. I també tenim a mares, a Noelia, a Vicky i a Neus. Hola.
Hola.
Tenim moltes mirades diferents per abordar aquest tema i per veure si l'èxit se percep d'una manera diferent segons la generació que ho valora. Anem a començar amb els més joves. Amén, Joel, tu que ets el més jovenet. Quan penseu en la gent de la vostra edat, no parleu tant per vosaltres mateixos, sinó una mirada més general, què diríeu que vol dir en general tenir èxit?
A ver, yo diría que tener éxito para los de mi edad, yo diría que es o muchas veces o tener un trabajo del que se cobre mucho o trabajar muy poco y cobrar mucho o objetivo es ser rico, si trabajo rico, ya está.
Això és la percepció d'èxit, més o menys, que se té a la teva edat. Els altres joves penseu que és semblant la percepció d'èxit a la que comenta en Joel?
Más o menos. A mi, jo crec que són diverses coses més que engloba. Hòstia, tenir èxit, depèn de l'edat, pot tenir segons quin èxit o un altre. Per exemple, a l'edat més joves, diria que els estudis vagin sense moltes preocupacions, que tinguis un hobby que t'agrada o una afició que se te doni bé i tenir un grup d'amics amb els quals puguis comptar i una família que estigui ja per tu, també.
Això és a nivell personal o creus que és a nivell general que se té aquesta concepció d'èxit?
Més general.
Sí?
Jo diria coses més personals, sí.
Sergi, tu què creus, en general, els joves?
Jo estic bastant d'acord. No sé, tenir èxit, és que jo trobo que hi ha pues, diferents tipus d'èxit, no? Hem xerrat de l'èxit social, trobo que hi ha un paper important avui en dia. Èxit també no hem xerrat molt de les xarxes socials ni les tecnologies, però trobo que hi ha... La gent cerca tenir un èxit que no millor no és real, i bé, sobretot també èxit econòmic, és a dir, sempre està present.
Molt bé, anem a ses mares. Eh? Quan teniu l'edat dels vostres fills, què en teniu per èxit?
Bé, quan teníem aquesta edat de 16, de 7, a la meva època, èxit era trobar una feina fixa i comprar-te un pis. Vull dir, no pensàvem més allà. Tenir una feina, no haver de pensar en sos dos bes i comprar-te una casa, un pis, i ja està.
I els adults d'ara? També tenim aquesta idea d'èxit, penseu? O també hem anat canviant, no només en el nostre moment vital, sinó també en la societat?
Bé, jo crec que hem anat canviant. La societat és vera que mos fa canviar. Així com apuntava en Vicky que abans l'èxit era tenir una independència econòmica, tenir un pis, inclús també afegiria tenir una estabilitat en sa parella. Ara això ha anat canviant bastant.
Magdalena, anem a situar-nos un poc, eh? Estem parlant de diferents percepcions. Com es defineix o com se defineix l'èxit des d'un punt de vista més general? Què és l'èxit?
Bueno, jo crec que l'èxit és aconseguir les teves fites, no? Clar, aquí dependrà molt de quines siguin les fites de cada persona, perquè no totes seran igual de saludables i no totes seran igual de realistes.
Molt bé. I doncs anem a fer una mica de treball de camp i d'investigació i de reflexions posteriors. Una de les associacions que solen aparèixer quan parlem d'èxit és el món laboral. No és una casualitat, perquè hem de dir que, clar, durant molt de temps la feina no només ha estat una manera de guanyar-se la vida, sinó també d'accedir a prestigi social, seguretat econòmica i un cert estatus, també. Per això, demanant primer als joves, quan vosaltres ara sí, personalment, i no en general, penseu en el vostre futur laboral, què és per vosaltres tenir èxit a nivell professional?
A ver, yo creo que para mí tener éxito en general y profesional, pues yo creo que lo primero es tener un trabajo con el que te sientas realizado y que estés bien contigo mismo, porque si no estás realizado contigo, luego no puedes estar bien con tu familia o a nivel social no puedes dedicarle plenamente el tiempo a con quien estás, y por eso es importante estar bien realizado laboralmente y luego ya te puedes centrar más en lo otro.
Nuria,
Bé, jo crec que tenir èxit, parlant de la meva edat de forma general i bàsica, és tenir un treball que doni temps lliure i dos bés.
I a tu a nivell personal? Anem a veure si hi ha diferències, eh? Entre el nivell general i el nivell personal.
Bé, doncs pues, un poc també això i també un treball que m'agradi, jo, personalment.
Anem a fer un vot a Araceli. En Araceli està, ha fet 30 anys enguany.
Sí.
I està en aquest moment, és una altra etapa. A la teva generació, Araceli, què creus que se valora a nivell professional? Què se veu com a èxit?
A la meva generació... Bé, és que els millennials venien de crisi en crisi, no?
També.
Per tant, sa feina se percep com un mitjà per aconseguir dos bés, per aconseguir el que de veres vols en la teva vida. Per tant, molta gent ja no percep l'estabilitat laboral com una opció, tant se vol. Hi ha molta inseguretat laboral, els sous no són els que eren abans... I ja com que sentim un poc que hem perdut el tren de les noves corrents de les feines. Per tant, èxit és una feina que te permeti viure mitjanament bé i que tinguis un horari còmode. També hi ha com un altre extrem de gent supervocacional que només pensen que les feines els omplesqui, però el que més veig és això... percebre la feina com un mitjà. Per tant, vull dos bés i bones condicions laborals. La resta ja ho veurem. I jo, personalment, som bastant pirat amb aquest tema i també si és una feina còmoda, on jo no m'avorresqui massa i tingui el meu sou i pugui anar-me'n a casa meva després tranquil·lament i desconnectar, això per jo és èxit total.
És molt interessant perquè passam de que la feina sigui l'èxit a el que te proporciona la feina. La feina se converteixi només en un mitjà. Jaume, tu com penses?
Jo considero que al cap i a la fi la concepció de feina s'ha anat degradant amb el pas del temps. I això és algo que passa perquè estem vius i perquè som una societat i som humans. Al final sí que és vera que aquesta feina, sobretot avui en dia per la nostra generació, està condicionada pels exemples que tenim. I si consideram feina segons quins tipus d'influencers o aquest tipus de mitjà, que al cap i a la fi és gent buida per de dins, que no assoleix res, sinó només donar un exemple irreal, mai tindrem una definició d'èxit consolidada a la societat amb una real fixa.
Madalena, moltes opinions, què en penses?
Superinteressant i superdens. Home, jo mentre els escoltava pensava que crec que fa uns anys, o unes dècades, millor dit, se considerava que èxit era formar part de la societat i pertànyer a una família, a un poble, a un lo que siga, no? I avui en dia estem en una societat més individualista. I l'èxit potser és tenir més reconeixement o superar-me més a mi mateix, no? No vol dir que siguin coses incompatibles, però sí que hem passat de tenir més en compte la societat i jo com a part de la societat a tenir més en compte la meva pròpia llibertat, el meu desenvolupament, vale. Això que en té que veure amb la feina? Molt, perquè antes se considerava que la feina era el que te ficava dins la societat i te feia sentir-te una persona que ho portaves a la societat, entre altres coses, eh? I també era una font d'ingressos. Avui en dia hi ha bastant d'influencers que tenen molta influència entre adolescents que xerren de que la feina en realitat és una esclavitud. Clar, al final aquest missatge ja no va en la direcció de la feina me fa o portar, sinó que la feina m'està esclavitzant a mi. Bueno, crec que tot això són coses que s'han de reflexionar bastant perquè són missatges un poc quasi perillosos, no? Vull dir, en el final és important que cuidem la societat a la qual vivim. Per tant, si el meu èxit individual no en té res que veure amb la societat, pues en el final, si no estem dins d'una societat, tampoc som feliços. Per tant, crec que això és una cosa que hauríem de cuidar un poc més.
Anem a reprendre un tema que ha comentat abans en Araceli, que és la vocació, no? Triar una feina com a, bé, una feina que t'inspiri, que t'agradi, que això sigui moltes vegades una concepció d'èxit, no? Dedicar-te a allò que t'agrada. Encara que impliqui esforç, encara que impliqui sacrificis, renúncies, podríem dir que abans fer feina d'allò que jo que t'importava era una manera clara d'entendre l'èxit. Penseu que tots aquests canvis que han comentat en general fan que la gent deixi d'apostar per feines vocacionals? Anem amb els joves. Vinga, Sergi.
Sí, jo crec que és a dir, ha influït i troc que un poc la capacitat de vocació s'està perdent. És a dir, no és el mateix, ho comentava també en Araceli, que ja se consta la feina com un mitjà per obtenir dos bens, no? És a dir, pues, la societat o la realitat que vivim demanda tenir capital econòmic per certes coses, no? Llavors, sí que és vera que potser una persona que pot tenir vocació per una feina vol assolir aquella feina, però si no se pot, ha de cercar alternatives. A la fi, tu has de fer caixa d'alguna manera, no? Llavors, sí que és vera que la vocació, jo crec que avui en dia s'està perdent i s'està substituint per algo que se demanda més, com és el cas de poder tenir dos bens i tenir una nòmina.
Clar, costa més apostar per una feina que t'agradi, si aquesta feina més ja no te garanteix ni estabilitat, ni poder aconseguir fites com abans eren tenir un pis, no? O tenir aquella feina per sempre. Digues, Jaume.
Bé, i moltes vegades, si hi ha una feina que t'agrada i és el teu hobby i ho converteixes en feina, ja estàs passant de hobby a obligació i passa a que pot no agradar-te i que ja ho vegis com un medi per aconseguir dos bens a llarg plaç.
I t'ha quedat sense hobby després, també, no?
I sense vocació, també.
També. Magdalena, una pregunta. Tu que treballes també en orientació acadèmica i professional. Clar, tots aquests canvis dificulten bastant en els joves saber triar el camí laboral perquè no saben què prioritzar.
Moltíssim. Però és vera que jo el que veig és una clara tendència a prioritzar els dos bens. Vull dir, o sigui, sí, encara hi ha gent que tria feines ocasionals, però cada vegada la gent, supos que també és un poc per supervivència, no? Prioritzen el sou. I una de les primeres coses que se miren a l'hora d'estudiar una cosa és que cobraré. Cosa que fa uns anys no passava, o passava molt poquetes vegades. Clar, en el final, supos que també és una conseqüència de pensar, bueno, pot que si no, no podré tenir una casa. I és vera que tenir una casa és una cosa com que és una fita que, de qualque manera, deuen dur bastant de dins des de fa mil·lennis, no?
És un tema molt complicat, hem d'intentar anar afilant. Araceli ha tocat molt de punts en un. Anem a tornar a parlar de que el treball s'està ben més com un mitjà per aconseguir altres coses, que no com a centre de èxit personal. Si és així, quines altres coses entren en joc quan parlem d'èxit? Què prioritzem? Penseu experiències vitals, llibertat, temps, viatges, relacions, reconeixement social? Què diríeu?
A ver, yo diría que te quieren es un trabajo que te dé dinero para tú tener tu propia libertad, tu propio tiempo, poder irte de viaje, y claro, irte de viaje, hacer la foto, poder hacer el postureo, digamos. Viajan para tener como reconocimiento de los demás.
¿Tú crees que es más, no tanto una transformación de los valores, sino que també això sempre tingui un reconeixement social, és a dir, tu no viatjaries si no poguessis fer la foto, creus que estàs parlant d'això?
Jo crec que sí, que passa mucho eso, que la gente si no tiene un reconocimiento no lo va a hacer, gran parte se hace por eso, yo creo.
Interessant.
Bé, jo, després de molts anys d'anades i tornades, he fet moltes reflexions sobre l'èxit i personalment he passat de fa 7 anys sentir-me una fracassada total ara avui dia sentir-me que som una persona exitosa. Per tant, he reflexionat moltíssim i ja tinc una feina administrativa normal, tinc una vida supernormal i és vera que hi ha gent que caurà a la roda dels postureig i s'emparentar, però realment l'èxit de la vida té molt a veure en què tu estiguis satisfet en el que estàs fent en aquell moment. I això se basa molt en sentir-te estimat per el teu entorn, no sentir-te jutjat, hi ha una part molt de tu mateix cap a de fora, no? De sentir que ets l'amo del teu propi temps i que amb el temps lliure que tens estan fent coses que t'ompleixen, que et fan feliç. Crec que l'èxit se pot relacionar molt amb ser feliç i en tenir una vida plena. I crec que val la pena fer la reflexió de dir què és realment important per jo. i si t'alinees amb això estiràs millor.
Tu quan dius, Araceli, 2 anys fent aquesta feina personal, però tu creus que això és una percepció generalitzada o que l'èxit sempre requereix aprovació social?
Jo crec que no necessàriament requereix aprovació social, però la via fàcil per sentir-te exitós sempre vendrà de tenir l'aprovació de fora. Si mos diuen que són guapos, que són llests, que tenim la millor feina, la gent flipa quan li contes que has fet, evidentment això te farà sentir-te bé. Però a la llarga, val la pena enfocar-te en aquesta aprovació social o només estàs posant una tirita damunt d'un problema molt més gran?
Jaume, tu que tens 17 anys i has escoltat aquí 2 opinions, la de ja sabeu experimentada d'en Araceli, que ha fet tot un procés, i has escoltat el que comenta en Joel, més associat a la gent adolescent o a la gent de la seva edat, que és que moltes vegades tot això que mostren ho mostren per obtenir una recompensa social, per dir-ho així, i al final no sabem realment si ho fan tant per ells com per reconeixement. Tu com ho veus, des d'una visió general de la teva edat?
Jo personalment considero, ampliant un poc el que ha comentat en Joel, que al cap i a la fi és vera, vivim una societat molt consumista, molt materialista, i que si ho pensam, tal vegada si féssim una oferta no remunerada per un projecte, per un treball, s'apuntarien 3 persones, però si la féssim amb una recompensa econòmica en tindríem 30. Per tant, sí que és vera que la societat en la que vivim, aquesta implicació per aconseguir èxit va molt lligada a la remuneració que pugui tenir. Pel que deia en Araceli, considero que és el que hauria de ser, però que no vivim en una societat preparada com perquè ho sigui. Al final considero que amb aquest tema del doblers, amb tot això que realment no és humà, sinó que és corrupte, arribam a intentar obrir una porta en claus que són equivocades, que mai l'obriran. I per això xerraven al principi d'un sentiment buit, de no arribar realment en el focus del problema que som nosaltres mateixos.
Madalena, toca arribar a tu, perquè estan sortint moltes coses, tu ets el nostre especialista. opinions, el resum, una miqueta abans de seguir amb més temes que tenim sobre l'èxit.
Bueno, és que les cares que hi ha ara mateix, això és una pena que no sigui,
que no sigui televisat,
perquè són un poema, tothom està aquí com a flipant d'escoltar uns i els altres. Home, jo crec que han sortit coses interessantíssimes. Crec que hi ha una cosa que no s'ha comentat, i és que molts adolescents, tornem al tema de l'adolescència i l'èxit, consideren que l'èxit és ser millor que els altres en qualque cosa. Per exemple, ahir xerrava amb un al·lot, perquè clar, hi han sortit coses molt magnífiques, però després en el dia a dia com funcionem és una altra història, no? I me deia que per ell l'èxit era si estudiava treure millor nota que els altres, i que si estudiava i no anava a tenir èxit no seguiria estudiant. Clar, en el final això t'està condicionant molt la vida, però això no li passa només en aquest lot. Vale, jo li vaig comentar el cas d'un altre alumne que tinc que té síndrome de Down i que va a un institut, però que els seus continguts i els seus exàmens corresponen a primària, no? I li deia que quan aquesta nina treu bones notes, per ella és un èxit. I que quan ella és a qualque banda, normalment tothom està content perquè aquesta nina és tan alegre que contagia alegria. I ell se va quedar reflexionant i va dir, uau, i en aquest sentit ella té més èxit que jo. Vull dir, és que aquí hi ha molt de temes, no?
És molt relatiu.
És molt relatiu. Depèn de quines fites tinguis tu, però moltes vegades, en el final, acaben tenint coses que ni siquiera estaven dins les nostres fites i que són molt millors que els plans que nosaltres teníem. Crec que moltes... Bueno, és un tema com per reflexionar moltíssim, eh?
Anem a seguir parlant de xarxes, perquè realment a través de les xarxes arriben molt de models d'èxit i influeixen en molts joves. Quins missatges vos arriben, o quins tipus de models, per exemple, Núria, a través de xarxes?
Bé, jo crec que a tot mos arriba el model de gent que pareix que no fa res, que no treballa, i se passa la vida viatjant, amb molt de dobbers, amb marques... I jo crec que això, en certa manera, sí que hi ha alguns que és més real, però hi ha molt de treball darrere d'això. I és una cosa que nosaltres no veiem.
Clar, només se mostra una part de la realitat, la més positiva, no? I tu, Joel, per exemple, en els lots de la teva edat, això creus que els motiva o els crea una pressió?
A ver, yo creo que motiva en cierto punto porque piensas que es muy fácil llegar a eso, pero si te pones a pensarlo, como ha dicho Nuria, y ves todo el trabajo que hay detrás y que no es tan fácil, pues en verdad también hace falta tener mucha suerte y conseguir llegar a tener éxito en redes sociales. Parece muy fácil, pero a la hora de la verdad es muy complicado y los mismos influencers tienen mucha presión encima de todo el rato tema social, si están haciendo lo que todo el mundo espera, si están llegando a eso de soy un referente y les da también los haters, ahora todo el mundo critica y nadie, como estamos en redes, nadie tiene miedo a criticar. No es como antes, que sin redes sociales la gente era más cortada, no se atrevía a criticar a todo el mundo. Clar, tan rápidamente.
Que quan grates una mica no estan de color de rosa, no?
Jo, que vinc d'una altra generació també, estic... A jo me ressona tot això igualment. És a dir, jo me'n record dels 16 anys fins als 25, fàcilment, sentir-me molt pressionada. Jo veia els casos d'èxit i deia, aquesta gent tan jove com jo està fent totes aquestes coses meravelloses i jo no estic fent res. Jo me sentia una pressió horrorosa. No hi tornaria.
Anem a les pares i mares, vinga, per aquí. A vosaltres vos preocupa que aquests models influeixin en les expectatives dels vostres fills?
Bueno, a mi me preocupa especialment. Pens que és una tasca que han de fer els pares, però que és una tasca molt complicada, que és pico i pala, i intentar que, a part de que, evidentment, veuran aquests models, que els aconeguin, perquè tot està bé, que s'aconegui tot, però nosaltres també hem d'anar portant pues, això, el que nosaltres hem experimentat, el que nosaltres creiem, que en el final també jo crec que els valors que nosaltres els hi puguem anar inculcant, no només el que els hi diguem, sinó el que ells vegin, és important. En el meu cas, per exemple, jo havia d'estudiar sí o sí, i jo vaig estudiar una carrera, però en realitat no vaig estudiar una carrera per vocació. Jo sempre ho entes, com deia en Araceli, jo era un mitjà per obtenir una casa que em va anar molt bé i tal. No pressionaria les meves filles amb aquest sentit. És a dir, vull que elles entenguin que el que nosaltres vivim és el que elles han de aplicar en el seu dia a dia. Que el que facem sigui el que elles tinguin com a model.
Però penseu que nosaltres també estem, els pares i les mares, som mosos, aquesta comparació constant, aquesta pressió, no pot ser de èxit com aconseguir una empresa en dos dies i ser milionari, però pot ser com tenir una família perfecta, que viatja tot el dia, que té una casa impressionant, fills feliços... també, al final, això són pressions, idees d'èxit, no?
Sí, aquesta pressió existeix, a lo millor subtil, a lo millor no tant a la superfície, però existeix, i existeix a dins tu mateix. Vull dir, tu quan t'aixeques cada dia penses hauria de comprar un cotxe millor perquè que tinc, si ja té 12 anys, si pari mentida, i hauria d'arreglar aquest quarto de sa casa perquè cau i pari mentida. I en realitat ni necessites un cotxe millor i a aquest quarto no li passa res. I aquest estiu hauríem d'anar de viatge perquè na fulanita se'n va anar a Indonèsia i no te'n pensis que mira quines fotos que he duit. I jo per què no puc anar a Indonèsia? Dic Indonèsia perquè jo no aniria, però bueno. Però a veure que sí que tenim aquesta pressió. No és una pressió com la que tenen ells, que volen aixecar-se amb fulano i amb mengano. És més interna. És més de tu, més de que tu penses que no has arribat allà on s'havia d'arribar perquè, com diu Araceli, ets una administrativa que tens una feina avorrida i has d'arribar a millorar per una altra banda. Jo també som administrativa amb una feina avorrida. Eh? Bueno, ara ja no perquè no faig feina, però ho era.
Que jo penso que també no hem d'oblidar ser immediates de totes les coses, no? Que també te crea tu com a adult i ells com a adolescents i nins frustració. Perquè tot això, aquest èxit que no acabes aconseguint, un èxit com a fals, perquè el que estàu comentant, no? Cadascú cerca el seu èxit personal, laboral, tot això que veus a xarxes, aquesta cosa que tot s'aconsegueix com a molt ràpid, no? Ha aconseguit això molt ràpid, ha aconseguit l'altre. Has de generar tu aquí una feina personal de frustració, te genera una frustració, però també has de saber aquesta frustració, dur-la bé. I gestionar-la en sa família, en sos teus fills, en sos adolescents, és important, crec.
Però jo crec que també aquesta pressió de veure a gent de redes socials que li va molt bé, te pot generar creixement personal també, si ho enfoques des del punt de vista de, ostres, en aquest li ha anat bé, què podria fer jo per arribar a ser feliç igual que ho pareix ell, de la meva manera, no en, a la seva manera, sinó, per exemple, si a un li ha anat bé invertint, doncs pues mira, superbé, però jo no m'agrada invertir, per exemple. Bé, en el meu cas sí, però era un exemple.
Que poden ser models d'inspiració.
Exacte.
Sempre que tinguis, m'imagino, un pensament crític per ser capaç de...
Però has de tenir les teves metes i els teus objectius, no has d'anar en el seu nivell, has d'anar en el teu.
Anem a una darrera qüestió, que és el valor personal. D'acord? Vos sembla que cada mes el valor d'una persona se mesura pel que aconsegueix, pel que produeix, pel que mostra? Vinga, Jaume.
Consider que és molt important aprendre com a societat a diferenciar entre èxit interpersonal o intrapersonal i reconeixement. El cap i a la fi, tot el que m'està mencionant al llarg d'aquesta tertúlia, pues anava molt relacionat amb l'acceptació social que hi ha darrere. I per tant, hem vist que de qualsevol manera, independentment de la generació que estem, malauradament està molt relacionada amb això. És a dir, ja no consideram un èxit com soc feliç amb el que estic fent, sinó soc feliç amb el que la gent veu de jo. I això realment és molt difícil. També un part relacionat amb el tema de les xarxes, al cap i a la fi, l'algoritme també mos perjudica, perquè fem distintius, en el sentit de una persona més exitosa perquè Instagram té la verificació. Jo també vull aconseguir aquesta verificació. Qui no s'ha passat tot el dia mirant quant de me gustas té a la història per veure si pujo o no, si no. Al cap i a la fi, ja no és que estic jo content en jo mateix, sinó els altres estan contents en jo. Soc feliç per això.
Ens exposam més i necessitam una retroalimentació constant, no? Clar, i aquí ve la pregunta. Penseu, però, que encara que vulguen dir que l'important és estar a gust en nosaltres mateixos, que tots tenim la necessitat de destacar o ser reconeguts en algunes etapes de la nostra vida?
Som animalets socials. La resposta és sí. Volem encaixar, volem que la gent mos admiri, que mos facin cas, que mos estimin, i moltes vegades pareix que t'estimaran més si ets millor. Per tant, de base, jo crec que sí, i ve un poc en ser ser humà.
I, Magdalena, abans parlava en Jaume, en Jaume Genovart, perquè en tenim dos, de que a vegades aquests models d'internet poden ser una inspiració. És necessari, en qualsevol cas, també per ser ser humà, parlant de la naturalesa de ser ser humà, tenir expectatives o fites que no siguin fàcils d'assolir perquè actuïn com a motor vital? És a dir, si no tenim aquestes fites, deixem d'estar motivats?
Sí, les fites són necessàries perquè són la motivació. Vull dir, una persona que no té motivacions probablement el que tingui sigui una depressió o qualque altre problema. O sigui, una persona que no s'aixeca que amb il·lusió d'aconseguir qualque cosa o de perseguir una fita, qualque cosa li està passant. Són necessaris. El problema és quan són fites o que no són realistes, o que no són realistes per jo, o que mentre les intent aconseguir, un cas molt clar, no? M'estic matant per estudiar, per entrar a medicina, perquè quan sigui metge seré feliç. Però mentre estic estudiant per a ser metge som profundament infeliç perquè no arrib. Aquí hem de fer un plantejament. Vull dir, les fites són necessaris, però hem d'aconseguir un equilibri. I aquí hem de tenir en compte una cosa, i és que antes mos comparàvem a lo millor amb qualcú, amb un veïnat, amb un familiar, perquè ara mos estan comparant amb un youtuber que no mos ho conta tot. I que, a més, pareix que ho ha aconseguit tot sense esforç. Hem d'anar alerta amb això.
Anem a acabar amb una ronda molt breu i molt ràpida de conclusions, perquè sou molts, eh? En què vos heu quedat després d'aquesta conversa sobre l'èxit? Vinga, Sergi, per exemple.
Jo m'he quedat amb una idea molt clara i una idea que jo defens, que és no traslladar l'èxit personal en el reconeixement social. Trobo que és important tenir clar això.
Núria.
M'he quedat en que és un concepte molt més ambigu i complicat del que tots creiem.
Jaume.
Jo m'he quedat que l'èxit depèn dels teus objectius personals i que no t'has de fixar en els dels altres per trobar el teu èxit.
Neus?
Que és molt important tenir fites, que les complim, però que les nostres fites, no les que mos imposi la societat.
Joel?
Yo me he quedado un poco lo mismo que con Sergi, que hay que distinguir entre el éxito personal y profesional, y que para conseguir el éxito personal yo creo que es importante estar bien contigo mismo y bien con tu trabajo y profesionalmente estar bien realizado.
Jaume.
Jo m'he quedat en que, inevitablement, si no som capaços de definir aquest èxit personalment i individual, ens estem ofegant a una piscina de dubtes i de problemes.
Noelia.
Jo m'he quedat en que en dues paraules com és esforç i sacrifici per aconseguir el que vols, no? I també no comparar-se. Seguir el teu camí.
Jo m'he quedat en que l'èxit és un concepte que ha anat variant al llarg de la història recent de la nostra societat i que és més important que el concepte d'èxit és el concepte de valor personal.
Araceli?
Jo m'he quedat en que s'ha de fer, ens hem d'aturar i fer la reflexió de què és realment l'èxit per nosaltres per arribar a assolir-lo.
Magdalena, conclusió final, amb tu, després de tot això que s'han quedat tots.
Les frases que han dit són fantàstiques, però recordatori. No són tan racionals com ens pensem. Connectant les nostres emocions i descobrir quan ens estan dient que per nosaltres, per una part nostra, l'èxit no és una cosa tan idíl·lica com ens pensem. I a partir d'aquí podreu reflexionar.
No és fàcil.
No és fàcil, no.
Bé, jo crec que ara hem de fer una petita pausa, perquè ha estat una reflexió molt intensa i després tornarem amb més continguts.
IB3 Ràdio és diversitat.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de primera i segona federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la primera divisió des de l'estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que repliquen les campanes de la seu!
En acabar el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I després d'aquesta tertúlia tan intensa, arribant ja al final de la primera hora de programa amb un recull d'iniciatives vinculades en criança i propostes de divulgació. Començant parlant d'una xerrada sobre les enrabiades infantils en el Centre de Salut de l'Escorxador. Ens ho explica Vanessa Ojeda, que impartirà la xerrada.
Bon dia. La propera setmana hem preparat, des de l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu, una activitat dirigida a famílies per xerrar d'aquesta fase dels nins i nines al voltant dels 2-3 anys, caracteritzada pel no, els plors i les manifestacions emocionals explosives. Xerrarem de què hi ha darrere i com acompanyar aquests moments. Aquesta vegada la xerrada tindrà lloc al Centre de Salut de l'Escorxador, a l'àrea de pediatria, el proper dijous, dia 16, a les 11:30. Vos podeu inscriure enviant-nos un correu a serveissocialsmallorca.espaifamili@sjd.es. Vos hi esperam.
Continuem ara amb propostes dirigides a la gent gran i a compartir experiències en família. Ens ho explica Núria Prunés, que impartirà aquestes activitats.
Des de la llibreria Lila organitzem activitats per a la gent gran del barri. Oferim propostes que combinen cultura i comunitat. Fem tallers de jocs de taula per activar les neurones i no arrovellar-se. I tenim una activitat que du per nom Cuinant Records i que té com a objectiu fer un recull del receptari familiar. Són activitats pensades per compartir experiències, estimular la memòria i passar una bona estona en comunitat. Perquè la llibreria és molt més que un lloc on comprar llibres. És un recurs cultural i social de proximitat, un espai obert al veïnat que fa barri i crea vincles. Dia 17 d'abril, a les 11:30, podreu venir a jocs de taula per a no rovellar-se. I dia 22 d'abril, a les 11:30, podeu venir a participar de l'activitat Cuinant Records. Us hi esperam.
I ara és estona d'una proposta divulgativa pel pròxim 24 d'abril. Un taller d'observació solar a càrrec de Pep Marcús, president del Club Newton. Ell mateix ens ho explica.
Aquesta activitat de guia de supervivència de l'Eclipsi 2026 que farem a l'Estudi General d'Olià serà una guia, una sèrie de recomanacions per sobreviure, o més ben dit, gaudir el màxim possible d'aquest esdeveniment únic que passarà dia 12 d'agost d'enguany a damunt les Illes Balears, que tenim per primera vegada en més de 100 anys un eclipsi total de sol. On anar, com preparar-se, com desplaçar-se i on no anar també, i amb quines mesures de seguretat hem de tenir en compte, serà el que xerrarem en aquesta xerrada en l'Estudi General d'Olià.
I com ja s'apropa Sant Jordi, durant el programa anirem escoltant recomanacions de lectures infantils o juvenils que ens han fet arribar nins i adolescents. Escoltau.
Hola, soc Naina i us recomanaré un llibre. Es diu El meravellós Bruixot 2, en català. És un llibre molt antic, però hi ha diferents edicions. M'agrada aquest llibre perquè te va fent intriga i té un final bastant diferent que quasi tots els altres, que jo, com a mínim jo, no m'ho esperava. M'agrada molt aquest llibre i voldria que tots vosaltres vos ho llegíssiu.
Gràcies, Aina. I ara escoltant la recomanació d'una Sònia.
Jo recomano els llibres de Tea Stilton i Geronimo Stilton, ja que aquests llibres són molt divertits i hi ha moltes aventures. Jo crec que per llegir en família pot estar molt bé i tots se poden passar genial. Aquests llibres tracten de misteris i aventures i, a més, fa que te fiquis molt en la història i això és meravellós i també molt important en un llibre. Per això recomano aquests llibres perquè així tots poden passar un bon moment en família.
Gràcies, Sònia. Com heu pogut escoltar, a més de recomanacions de lectura, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres, però, ara hem de fer una petita pausa per donar pas als nostres companys d'informatius i després continuarem en la segona hora de No venim amb manual, amb continguts lúdics i molta participació infantil.